Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Tribunal Suprem espanyol critica la resolució alemanya i planteja extradir Carles Puigdemont per sedició, després que la justícia d'aquest país establís ara fa uns dies que calia descartar la rebel·lió i donés llibertat al president català destituït pel 155. Ara, aquesta interlocutòria del Suprem alerta que l'1 d'octubre podria haver-hi hagut una massacre si hi hagués intervingut un nombre més gran de policies. Ha passat això el mateix dia en què Josep Rull ha acusat, en la seva declaració davant del jutge del Suprem, el mateix Pablo Llarena, de seguir el full de ruta, ha dit, marcat pel ministre Rafael Català. El mateix Rull i també Joaquim Forn i Raül Romeva han rebatut les acusacions de rebel·lió i malversació i han elevat el to contra Llarena el mateix dia en què formalment els han comunicat el seu processament pel delicte de rebel·lió. El president del Parlament de Catalunya, per la seva banda, portarà a l'ONU la denúncia per vulneració dels drets fonamentals dels diputats. La mesa del Parlament, a instàncies de Josep Torrent, ha refermat el vot delegat de Puigdemont en els plens i ha rebutjat la proposta contrària de Ciutadans i el PP. També és notícia avui Cristina Cifuentes, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid ha renunciat al polèmic màster de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid en una carta enviada al rector Javier Ramos. Ho ha dit després del Consell de Govern, alhora que ha reiterat que no dimitirà del càrrec. Els bombers i els Mossos han recuperat aquest migdia finalment els cossos del matrimoni que havia quedat sepultat ahir per l'esllavissada al Pallars Jussà. Els bombers han analitzat el terreny fins al migdia per assegurar-se que és prou estable. Falta ara la identificació d'aquestes dues persones. En plana cultural, la sala de plens de l'Ajuntament del Districte de l'Eixample, a Barcelona, al carrer Aragó 311, acollirà demà al matí, a partir de 10:45, la sessió d'un curs titulat Àngels o robots, una reflexió sobre la condició humana. Està organitzat per la Fundació Joan Maragall. El ponent serà Jordi Pigem. Per a més informació i inscripcions es pot trucar al telèfon 93 439 94 59. I a les 6 de la tarda, també demà, en aquest cas a la Residència d'Investigadors de Barcelona, al carrer Hospital número 64, es presenta el llibre Laudato Si i les grans ciutats, del cardenal Lluís Martínez Sistac. El mateix arcabisbe emèrit de Barcelona serà qui presentarà aquest treball. A les 6 de la tarda, com us dèiem, al carrer Hospital 64 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Paraules d'amor.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Canvi d'estil, canvi d'aires, canvi de format. Adquireix el teu nou exemplar de Catalunya Cristiana a la teva parròquia i tindràs a les teves mans el primer número amb el nou format. Busca'l, subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. S'acosta Sant Jordi i aquesta setmana ja es respira en l'ambient l'olor de roses i de llibres nous. Es parlen de les novetats literàries i les ganes de llegir s'encomanen. Hi ha llibres per tots els gustos i comprar-los és fàcil, però el més important és llegir-los. Que el llibre de Sant Jordi no es quedi en un racó, sinó que passi a formar part de les lectures de la nostra vida. Per això avui volem dedicar el Paraules d'Amor a la importància de la lectura i com animar els fills a esdevenir lectors. Perquè diuen que llegir ens fa grans en tots els sentits. Ens amplia el vocabulari, ens desenvolupa la capacitat comunicativa, ens fa més crítics i ens fa viatjar sense sortir de casa. És tan important llegir que tots els lectors volem encomanar aquesta passió, sobretot de cara als fills, perquè som conscients que el rendiment acadèmic està molt lligat a la lectura. I com podem fer-ho per llegir més? Realment no tenim temps per la lectura? Al programa d'avui donarem idees per trobar estones per llegir en família, anar a la biblioteca, parlar de llibres i, en definitiva, fer que la lectura formi part de la nostra vida. Diu encara llegim més que mai. Correus electrònics, whatsapps, notícies de les xarxes socials... Estem hiperconnectats i ens arriba molta informació en format breu. Hem passat del menjar ràpid al llegir ràpid i per aquest motiu cal tornar a recuperar la lectura en calma, assaborint cada paraula i que la història ens transporti per una estona. Igual que cuidem l'alimentació, també és important cuidar el que llegim i sobretot el que llegeixen els fills. Som el que llegim i, per tant, cal que totes les lectures siguin de qualitat i adequades per la seva edat. Encertant el llibre és clau per convertir-los en futurs lectors. Avui, doncs, a pocs dies de Sant Jordi, parlem al Paraules d'Amor de la lectura. Comencem.
Enamorada de tu, embadalida per tu, dins la barraca a casa, ensopit sense tu, atuït a disgust. Dins la barraca a casa. Ous nials de nous pensides, a mig fer verius bessons. Sisos mal comptats, no per sis igual bufa el gargal.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs estem escoltant l'Adrià Puntí i realment aquesta cançó ja fa ambient de parella, d'enamorament, de Sant Jordi. És un tema que ha triat la nostra convidada d'avui, que és la Gemma Ventura, que escoltarem en profunditat les seves reflexions al final del programa, però que la tenim aquí i aprofitem per saludar-la en aquest temps de tertúlia, perquè avui, a banda dels nostres orientadors familiars de l'associació FERT, tenim a la Gemma. Gemma, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També tenim l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
La Carmita Guix, Carmita, bona tarda. I el Jaume Pujol, també un clàssic del nostre programa. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs avui ho dèiem, tenim un programa que està dedicat a la lectura, al gust per la lectura, I no sé si fa una estona amb el Jaume dèiem que només el dia que ha fet avui, hem tingut un dia espectacular, no? Només aquest sol que s'acosta ja i ens fa aquesta oloreta d'estiu, les ganes de llegir, les ganes d'estimar, les ganes de Sant Jordi, fan que avui hagi estat un dia molt bo i encara ho rematem amb aquest programa, parlant de la lectura i com fer que els fills siguin lectors, que aquesta potser és una de les inquietuds, no sé, Aureli, comença tu, si et sembla, que us trobeu també en els cursos d'orientació familiar. No? Quan feu cursos potser sempre pregunten, ostres, com podem fer perquè els nostres fills llegeixin.
Bueno, això possiblement ho anirem desenvolupant per, a moda.
És difícil, no?
Programa,
potser, no? Sí.
Però sí que és important ser conscients de, de que és el més important. És a dir, l'àrea del llenguatge, si diguéssim, a veure, què és el més important? Bueno, tot és important, clar, que tot és important, totes les coses. Però que realment els alumnes tinguin molta pràctica en la lectura, arribin a ser bons lectors perquè els agradi, disfrutin llegint, això és un gran objectiu. Fins i tot a l'ensenyança primària, vull dir, des de, a partir del cicle, del segon cicle, del tercer, per exemple. Primer i segon comencen a llegir, mm-hmm. però, bueno, rètols, quatre cosetes, no. Quan ja comencen a enterar-se'n de què va, és molt important aprofundir en la lectura i fer que siguin bons lectors, que els agradi llegir. He dit bons lectors, però, de moment, que els agradi llegir. La segona fase és una altra qüestió, perquè quan estàs parlant la teva introducció i dius que siguin bons lectors, dius, bueno, que siguin bons lectors vol dir que fins i tot que triïn bé les lectures, vull dir, que valorin la qualitat del que estan llegint, no qualsevol cosa, no? Per tant, jo ara el missatge que volia donar ara és que l'àrea del llenguatge, jo com a professional de l'educació, a mi em sembla que és la més important. Per tant, pels pares, tot el que facin perquè els seus fills es prenguin en sèrio. Bueno, els pares es prenguin en sèrio, perquè ells fan el que els agrada, perquè llegeixin bons llibres, llegeixin, perquè els hi agradi, perquè disfrutin llegint, a mi em sembla que fan una tasca molt bona.
O sigui, posar temps i esforç en aquesta, en aquest fi, en aquesta finalitat, sí. que sigui fer fills lectors, sí. sempre és important, eh?
També cal dir, doncs, que jo soc professor de ciències, vull dir que matemàtiques, física, vull dir que no és la meva àrea, però reconec que aquesta és la més important.
No ho sé,
vehicle,
això.
És el vehicle.
Al final, molts lectors són metges, arquitectes, vull dir, són homes de ciències.
Sí, però vull dir que a vegades dius... Clar, és lògic que un professor de llenguatge que no ens parli bé de la seva assignatura.
No
és la meva, però... és la més important.
La més
jo, com a psicòloga
la...
escolar, he viscut molts problemes de nens, evidentment intel·ligents, però per el problema de la llengua.
Ets psicòloga escolar, tu, Carmita,
sí,
no?
Sí, bueno, ja estic jubilada, però és el que he fet tota la vida.
Sí.
I aleshores, doncs, tot el tema, a vegades, en matemàtiques, en ciències, com dius tu, Aureli, és igual. O sigui, ells poden comprendre, però llegir un problema, si no respectes bé les comes, no sé si us heu trobat amb alguna criatura, només no respectar bé les comes llegint un problema, no entenen res. Per tant, és el que tu deies, Aureli, és un vehicle d'aprenentatge per al que sigui. Mm-hmm. Sí que realment la inversió d'esforç que hem de posar, el que em dius, Marta, d'il·lusió als pares, no té preu. Perquè ens assegura doncs, un futur molt millor pels nostres nens. Tant se val el que es vulguin dedicar després, no? De comprensió, d'expressió, de guanyar temps. Tant de bo puguin llegir també en qualitat, tal com deies tu. No? Això ja és diferent. Llegir de pressa ja és diferent, no? Però almenys entendre el que es llegeix i llegir bé. Fonamental.
I està clar que no sempre es comprèn bé que aquestes coses doncs, s'han de fer d'una manera determinada o s'hi ha de posar un esforç, perquè veiem unes diferències molt grans, no? Des d'universitaris, que la seva capacitat de comprensió doncs, encara està molt lluny del que hauria de ser, a joves que veus que hi ha unes diferències a una mateixa edat, una diferència en la lectura espectacular, no? No té res a veure amb aquella carrera que a vegades els pares tenim per demostrar que els nostres fills fan les coses abans que ningú, no? Cosa que també no deixa de ser una tonteria, penso jo. L'important és que es vagin aprenent amb la mesura doncs, de que cada un vagi madurant les àrees necessàries per tirar endavant l'aprenentatge, no? Però és cert que, no sé, a catequesi, per exemple, no? Doncs que comencen a llegir nens i nenes que tenen la mateixa edat, no? En general, llegeixen sempre més bé les nenes, perquè jo no sé d'on treuen aquesta distància que després no podem recuperar al llarg de la nostra vida. Però el fet és que és així. O sigui que... Però veus que hi ha unes diferències molt grans, no? Que una mateixa edat és curiós que això sigui així. suposo que influeix bastant, doncs, a vegades, entre altres, doncs, la influència dels mestres i, sobretot, la dels pares, en quant a fixar-se en el que és important. A vegades els pares ens podem passar bastant de temps distrets enfocant un determinat àrea del paisatge i resulta que no és aquesta la que toca, no? Ah. I és com has dit, doncs és el vehicle a través del qual passaran tots els coneixements, totes les vivències, tota una sèrie de coses que han de passar per aquí, i és bo que cuidem que el camí sigui ample. I
de vegades ens obsessionem en que, com que fa tercer, ha de llegir no sé què. Vale. Teòricament, estupendo. Però potser aquell nen ha de llegir coses de primer, de lletra grossa, molt senzilles, perquè va més a poc, perquè li costa, perquè ja ha començat. Només el fet de lligar, per exemple, l'A. Això no tots ho fan igual de fàcil, sembla molt fàcil, però lligar una lletra amb l'altra i ja el que és pròpiament llegir, els hi costa molt. Doncs, bueno, doncs, sigues conscient de quin nivell té la teva criatura, doncs potser sí que hem de donar lectures més fàcils, lletres més grans, evidentment posar-nos al seu costat, anar seguint amb el dit, o sigui, no donar per fet, perquè com que ja fa no siguin curs, a veure, reconeix com està el teu fill i posa't al seu costat a ajudar-lo perquè li agafi gust el tema. Perquè si no...
O al revés, no? Potser un nen allà està llegint les lectures de tercer, està avorridíssim, no?
Exacte, exacte. I pots donar alguna cosa amb més fluïdesa, amb més ritme, perquè ja ho pots seguir, exactament. Uh-huh. Sí.
Però va que insisteixi una mica allò d'abans, perquè com que el missatge és fer bons lectors, i donar importància al tema, ja dic, arribarem a altres coses, però això, ara com a professor, he vist a vegades professors de llenguatge, que s'han capficat amb la idea, doncs, de la teoria, diguéssim, de el que és l'ortografia, no sé què, la sintaxi, que està molt bé, que s'ha de donar. I de vegades les classes, doncs, han sigut tan allunyades del que realment és la literatura, del que dius, bueno, trobar gust pel llenguatge és una mica difícil, ho fan una mica farragós, vull dir. Que, a mi em sembla que un bon professor, insisteixo, ara m'estic ficant en un lío, amb el sentit de que jo no soc professor de llengua. Però sí he estat pare de quatre fills.
Psicòloga escolar, aquí hi ha dos mestres.
Sí que he estat pare de quatre fills, i cada vegada se'm donaven ganes de dir, però escolta, el professor de llenguatge, no, ell m'interessa molt, que si els morfemes... Bueno, tot això, tu ho has d'aprendre, tot això has d'estudiar, però el bé que els hi faria als nens, un professor que realment... I, mira, l'objectiu, il·lusionar-se perquè llegeixin molt. I entre altres raons, perquè una llengua s'aprèn llegint. Parlant també, però llegint s'aprèn molt de sintaxi, s'aprèn molt de vocabulari, s'aprèn a escriure llegint, només llegint. Per tant, jo he vist a vegades professors que han posat l'accent amb la teoria del llenguatge, i amb els nens han llegit un llibre o dos, una cosa que dius, bueno, sí, però... A veure, he volgut ressaltar que si els pares aconsegueixen fer bons lectors, estan fent una bona feina, dius. Has dit-ho d'abans. Sí, però ho he dit des d'una altra banda, i dit el mateix, perquè em sembla que és molt important.
Gemma, tu també ets mestra, també ho veus així? Que
estic
l'escola...
dient que així amb el cap.
Sí, per això et veig,
Quina sort. No, està perquè... patir ara, a veure si...
Aquí hi ha una mestra que també ens ho dirà.
Perquè parla la funció de la responsabilitat dels pares, però jo crec que hi ha una responsabilitat molt gran en els mestres que passa per aquí. Si tu t'il·lusiones amb el que fas, si tu vibres amb el que fas, faràs vibrar qui tens al davant. Això va així. Jo com a mestra, sóc mestra, però també he estat fa no gaires anys alumna.
Potser més anys que mestre,
sí.
No? Hem estat alumnes.
I a mi m'ha passat una cosa curiosa, que me n'he donat ara treballant a 14, que jo, literatura catalana, per mi, perdoneu-me, els mestres, però per mi era avorridíssima. Gens, no m'agradava gens. Veia una cosa, això que diu ell, molt farragosa, molt tècnica, dels pronoms, ara aprèn la biografia de tal escriptor, un rotllo. Què m'ha passat ara? Ara 14 escric, faig cròniques, faig escrits, llegeixo i estic veient i he anat descobrint que Miquel Martí Pol m'agrada molt, que el Joan Margarit, que el Salvador Espriu, que la Maria Mercè Marçal... Ara estic descobrint que tot allò que veia, em van ensenyar en aquell dia m'agrada molt. I aleshores penso, quina gran responsabilitat la dels mestres de vibrar amb allò. És a dir, que no t'ho serveixin com una cosa freda, com una biografia que t'has d'aprendre, sinó que et facin entrar a dins. Perquè jo hi he entrat 10 anys més tard, per dir-ho d'una manera, però hi ha gent que no hi entrarà mai. Uh-huh.
I és, és això que es perden. Jo sí que reconec que, tot i que els meus pares no eren molt lectors, sóc lectora gràcies a les mestres que he tingut.
És una sort.
O sigui que els mestres que ens han fet estimar la lectura també tenen molt a veure.
I tant, i tant.
Sempre
i tant.
Es diu això, no? No dieu que si jo no llegeixo, els meus fills no llegiran, que nosaltres hem de ser els primers lectors. Clar. És així o poden tenir alguna altra influència o algun altre interès?
Marca molt, el que fem a casa. Sí. Si tu, en el teu pare, el veus cada tarda, quan arriba de la feina, connectat a la tele o amb l'ordinador, serà el model que tu viuràs com a normal. Si el teu pare, evidentment, es connecta a la tele o a l'ordinador, però també doncs un dia de festa, a la tarda, molts dies llegeix tranquil·lament, potser es posa música i veus que està de gust llegint. Potser fa un comentari del llibre. Oh, mira, que interessant, saps què? Aquest historiador, jo què sé, si és una cosa adient per comentar amb els nens, no? Aleshores, això crea model, tal com el crea l'altre, no? Per tant, sí que els pares ens hem d'animar a transmetre aquesta bona actitud cap a tenir un llibre a les mans, no?
No, i que en el cas concret nostre, dic nostre, però un programa com el nostre, Orientació Familiar, som conscients de que les coses s'han de fomentar. Allò que és bo, els bons hàbits, s'han de fomentar. I clar, aleshores, si simplement un creu que això és perquè hi ha nens que els agrada i d'altres que no els agrada, home, si és una cosa bona, l'has de fomentar. És que tinc que no li agrada. Doncs hem de trobar la forma que li arribi a agradar. Perquè no és un bon hàbit, no és un bon hàbit ser educat, no és un bon hàbit menjar de tot, no és... Ai, farem la llista
de coses. De coses que els
no volem. És un bon hàbit, sí, fins i tot des del punt de vista acadèmic. Que estem pensant que si les notes, escolta, és un bon hàbit, doncs, a veure, què li agrada, com ho podem fer, de quina manera... Clar. Però primera idea, l'hem de fomentar. I de vegades sí que és molt bo, doncs, allò que funciona, allò que és senzill. És dir, mira, abans de dormir, o sigui, coses molt simples, allò dius, és un hàbit que es pot concretar amb això. Perquè clar, si hauries de llegir, això no vol dir res. Però si ho concretes, des de petits, mira, abans de dormir, cada dia llegiràs no sé què. Home, fora bo, i potser agafen la costum de llegir abans de dormir, i com que han agafat l'hàbit, probablement després vindrà el gust, l'atractiu per la lectura. I bé, estàs fomentant una cosa bona, que té un rendiment, vull dir, aconsegueixes que realment doncs, ampliï el seu vocabulari, etc. Però l'has fomentat. Això és el que volia dir.
Jo quan diuen que no els agrada llegir, sempre penso que no els agrada el que llegeixen.
Això, sí, la temàtica. No? Descobrir la temàtica pot
agradar. Llegir agrada a tothom, però sempre hi ha el llibre aquell que fas el clic i dius, ostres,
que divertit,
aquest, no?
Interessant.
Aquest és el que té un abans i un després.
Ja, hi ha molts camins per fomentar la lectura. Un d'ells podria ser, cada vegada que fan un mal programa per televisió, apagar-la i llegir. En poc temps arribaríem a llegir bastant més.
Molts llibres, eh?
Per televisió, no? Vull dir, és una de les maneres, no? Després hi ha un tema que crec que també és important. En el temps, doncs, que els nostres fills estan aprenent coses, i és de que el moment aquest d'aprenentatge es poden fomentar. Si els mestres són bons mestres i ens saben il·lusionar per les diferents coses, i una de les importants, com hem dit, és la lectura, doncs això contribuirà bastant a que ho fem. Jo recordo que en una època hi havia una assignatura que devia ser lectura, on ens feien llegir coses.
Molt original, el nom, eh?
Sí. Home, no ets tan vell, per no en recordar-te.
Era castellano, perquè aleshores era el que es podia fer, no es podia fer una altra cosa, i vam llegir el Quixot, naturalment, en castellà.
Mare meva. Jo... I ets lector,
sí,
Jaume,
després. No l'havien traduït encara.
Jo puc gaudir de dir que he llegit el Quixot 3 vegades, no?, que dius, home...
No està mal.
Però això em podia haver allunyat de la lectura per sempre més. O sigui, no perquè el Quixot sigués dolent, sinó perquè, home...
Home, és una bona novel·la.
No? Diguéssim, hi ha més coses, no? Home, això diu que el meu mestre, que afortunadament no recordo qui era, doncs no se li va ocórrer que darrere d'aquest llibre n'hi podia haver-hi un altre, no? I, clar, aquestes coses també hem d'estar al cas, quan els nostres fills donen símptomes de repulsió a una matèria o a una zona de l'aprenentatge, perquè el millor és que la persona que ho està fent malament o no ho està fent bé per al nostre fill, que aquest és un altre aspecte de la qüestió, no?
I en aquest sentit, tal com tu estàs apuntant, és molt important que com a pares puguem anar a parlar amb el mestre i dir, mira, escolta, veig això en el nen. En el nen, o potser ara no és tan nen, potser té 12 anys, però és aquesta mica com de repulsió, de rebuig, d'avorriment, perquè potser s'està fent una temàtica a la classe que no hi ha més remei que fer-la, però s'acabarà. I després ja vindrà una altra temàtica, no? Però es pot ajudar que el mestre sàpiga, no? També que allò estava creant un rebuig que dius, noi, tampoc m'interessa, eh? Potser passem-ho més de pressa, fem l'examen demà passat i ja està.
I ja està, no cal allargar-ho, no?
Però és bo comentar-ho.
Vaig sentir fa poc l'Eva Bach parlant precisament per mestres i insistia molt amb la necessitat de que els mestres, quan reben els pares, els escoltin. Clar, i si ella, que té una experiència, doncs ho diu, és perquè es veu que tot sovint es donen casos, que afortunadament, en fi, deuen ser pocs, no?, però que no escolten, o sigui que van, com en altres àrees es fa, no?, van a donar el seu missatge, però no escolten el que reben dels pares, unes vegades perquè els pares no es fan sentir i altres vegades perquè ells no escolten, no? Llavors va insistir molt en que amb aquestes trobades amb els pares doncs siguessin molt receptius, que posessin atenció amb el que els pares els deien, perquè segur que trobarien moltes coses que els ajudarien a fer millor la seva feina.
És que volia dir una cosa, perquè abans heu dit una cosa molt interessant, que clar, el que es tracta amb el programa també que deixa coses molt fixades, no? I que, bueno, hi ha nens que els agrada un llibre, però aquest altre llibre no els agrada. Jo tinc l'experiència d'un fill meu, perquè això ho he comprovat, no? No sé per quina raó, el fet que era seguidor de les aventures d'en Massa Gran. Bueno, els altres tres, jo tinc quatre, els altres tres segurament el llegirien alguna vegada, jo li portava i tal. Ara, jo ja sabia que s'hi portava el llibre, perquè fos el motiu que... Mira, porto... Jo sabia que l'endemà ja l'havia... Bueno, l'endemà, els dos dies, ja l'havia llegit. Bueno, doncs aquest és un bon lector, vull dir. Ha llegit molt més que jo. Mm-hmm. Molt més que jo, eh? És un bon lector. Què vull dir? Però, clar, li va anar molt bé, perquè és que, com, quan arribava Massa Gran a les aventures, per ell era un premi.
I s'entusiasmava.
Tant de bo, perquè no, és una cosa, no valia massa diners, no? Però era el premi. Per tant, jo crec que això que heu dit abans, que un nen a vegades li has de donar el que necessita,
clar,
trobar, de moment, que llegeixi. Clar. Home, jo sabia que les aventures de Massa Gran no li farien cap mal. Ja l'he llegit, va molt bé, no? Bueno, que comenci per aquí. Després, primer ha de menjar sopes, després li menjarem peix, o després carn. Ja veurem, eh? Uh-huh. Però a mi aquesta idea de cada nen... A veure si trobem allò que li agrada, no és, és una idea molt bona.
Sí, ara s'hi troben moltes famílies, no?, en llibres que tenen continuïtat, com Harry Potter, no?, que tots comencen a vegades amb alguna cosa que els enganxa molt, i a partir d'aquí... Potser ara que s'acosta Sant Jordi és un bon moment, per exemple, d'anar a pares i fills a comprar un llibre junts, no?, i parlar de llibres, i potser aquesta diada serveix per incentivar aquest valor, no?, el valor de la lectura.
Bueno, el que passa és que això abans m'ha fet gràcia quan deies tu que era molt fàcil aconseguir bons lectors, no sé què. Parlant del dia de Sant Jordi, el que passa és que has d'anar amb els diners una mica preparats, en el sentit de que compraria molt, eh?
Sí.
Vull dir que, en el sentit que dius... I què vols comprar per Sant Jordi? Doncs si un es deixa portar per lo que li agradaria, hauria de portar la targeta de crèdit, eh? Perquè, o sigui, has d'anar una mica al tanto i dir, bueno, dos llibres, eh? Un i dos.
Més de dos, llibres.
No. Sí, perquè si no, bueno... T'ho dic perquè ho deies fàcil, és fàcil, però...
És fàcil comprar-lo, vull dir que és un gest que és un minut, no?
Un minut, però...
Depèn del llibre, no?, que hi ha preus de tot, però és veritat que és un gest senzill, però després, clar, molts llibres de Sant Jordi, moltes novetats, o comprar per impuls de que tothom ho compra i després potser no es llegeixen, no?
Clar.
És el que diem, no? És fàcil comprar, però no en el sentit econòmic, sinó que és un gest senzill, però la lectura potser va més enllà. Mm. Potser hi ha activitats també en família vinculades a la lectura, no se'n fan gaires i... Estem en una societat, ho hem de reconèixer, que costa més que llegeixin. Clar, hi ha tants estímuls entre jugar a la Play o veure una sèrie, que ara es fa molt també,
clar,
que les pares diran... Clar, el pla B sempre és com més atractiu, no?, que la lectura.
Sí, sí.
No sé si sempre es pot fer, però vull dir... El compartir un llibre a partir de certa edat, eh? Vull dir que un nen doncs, ja pot llegir tranquil·lament, no? És el nen que encara va, a poc, no?, que llegeix i s'entera de les coses... Doncs compartir un llibre també és una forma de incentivar la comunicació. O sigui, a vegades diem que és molt difícil comunicar-nos amb els fills.
Mm-hmm.
Però amb l'excusa del llibre... Escolta, aquest personatge... Bueno, però jo és que jo crec que tu no ho entens... O sigui, pots parlar del llibre...
Clar.
I estàs comunicant-te. Vull dir, que a vegades costa molt directament amb un fill comunicar-se. En canvi, indirectament, mitjançant el llibre, has entrat en una... Bueno, i si el llibre té un cert contingut, doncs millor pots aprofundir en el que no diu el llibre. Diu, bueno, el llibre només arriba fins aquí, però fixa't que la societat, hi ha altra gent que pensa que no sé què...
O sigui, una idea és compartir, que estiguem llegint el mateix llibre, pares i fills,
Jo crec que és una idea pels pares, dir, mira, escolta, millor que el llibre que compres per Sant Jordi i el llegirem tots dos. Tu comences per aquí, jo...
Quan acabis me'l llegeixo...
O millor és a l'inrevés, el pare ja s'ha llegit aquest llibre, i com que sap que li pot fer un bé, diu, escolta, el compartirem. El pare ja l'ha llegit, ja sap de què va, amb la qual té avantatge. Amb la qual si el nano li pregunta, encara que en aquell moment no l'hagi llegit, però com que ja se'l sabia, sí, no, i a més aquest personatge, el que sigui, no?
Són estratègies aquestes per connectar-hi.
Jo trobo tan bona idea, Aureli, que fins i tot diria, tot i que tu no t'agradi aquell llibre, que dius, quina tonteria, si és una cosa de nen petit, ja que fer el sacrifici de vegades de posar-se al seu nivell i fer aquest pas. Perquè es presta tantes coses bones, que si comunicació, que si estímul per idees que poden sortir, que si potser hi ha una temàtica que està sent un problema a classe i allò se'n pot parlar o es pot reorientar. O sigui que el sacrifici que ens pugui representar al llegir, podríem dir una tonteria, no? Una cosa de nen petit, és igual, per aquest motiu que estàs dient tu. Trobo una idea estupenda.
Sí. Fa un temps, a Catalunya Ràdio, hi havia un programa de crítica de llibres... I l'Emili Teixidor explicava que ell, amb els seus alumnes, el que feia era amagar un llibre, no? O sigui, en portava diversos, però el que li interessava que es llegís, l'amagava i els deia... Els hi parlava dels que tenia a la mà i aleshores, doncs... Bueno, i l'altre? L'altre no és per vosaltres, no? I això de l'altre no és per vosaltres és una cosa, un incentiu molt important, no? I que això li havia funcionat, no? O sigui, que crec que, bueno, hi ha vegades que... Un ha de posar fàcil...
De ser una miqueta picarons, no?
Exacte, tindre una mica més de vista perquè tenim més experiència o almenys tenim més anys viscuts, la qual tindria que ser una cosa equivalent.
Bueno, i amb aquesta idea d'incentivar també doncs, la lectura, que sigui una cosa lliure, que agradi i que mai com a imposició. En tot cas, com a càstig. A veure, no llegiràs,
Com a càstig, trobes, jo, potser sí, no?
Et prendré el llibre. Vull dir que més aviat, perquè si no, aleshores te l'has carregat.
Això és una cosa que esteu tots d'acord, tots els educadors, no? Això de no imposar la lectura.
I fer-la atractiva, no? És una cosa... Bueno, i una altra qüestió, també, ara, permeteu-me, com que no aixecau la mà... Ni
no, digues. Sí. No,
Aureli va relliure,
Que la idea també de dir, bueno, volem educar, val. Sortosament, així com abans deia el Jaume que els programes de televisió va fer un mig acudit, però doncs, són els programes de televisió que, home, que realment no hi ha bons programes. Alguna vegada hi ha algun programa, però no és. El cine, doncs sí que hi ha bones pel·lícules, però has de triar molt. Sortosament, de llibres n'hi ha molts de bons. Molts. Molts vol dir molts. Amb la qual és trist que venti molts. A millor un arriba allà, a veure, què vols, un llibre? A veure, aquest... No, aquest pesa molt, aquest que és més primet. Arriba, fent una mica de... Bueno, doncs... Home, un moment.
Que estem no hi hagi parlant... cap criteri, no?
Ja, una mica. Però vull dir, estem parlant de que volem educar. Home, no desaprofitem aquest instrument que tenim, que és la lectura. I que la lectura també cal dir que de vegades pot fer molt mal. Molt mal. I fer mal per una raó. Estem parlant d'educar nens, O educar...
Sí, no en adults.
Nens i tal. Perquè el llibre, clar, tu estàs llegint i allà la imaginació doncs, li dona voltes. I no és controlable la imaginació. I de vegades, i quan un té una certa maduresa, doncs les coses les veu des del seu punt de vista. Hi ha llibres doncs, que no són adients per un nen de 13 o 14 anys. Perquè la imaginació la dona més voltes i millor resulta que aquell llibre no és bo. Tu el pots llegir, no passarà res, però aquest nen potser no. És a dir, que hi ha bona lectura i hi ha d'altra lectura que no és tan bona i fins i tot alguna que és dolenta.
I tant.
Bueno,
i
aleshores simplement volia dir que com que els pares són responsables de l'educació dels fills, home, és que estàs adoctrinant. Un moment, jo no sé si estic adoctrinant, m'és igual la paraula que tu vulguis. Jo vull educar al meu fill que tingui aquests valors. I els d'aquest llibre no són els meus. Per tant, que l'eduquin els pares que vulguin aquests valors.
És que si no, fins i tot és contradictori.
Per això dic, no, aquí, que en últim terme...
Saber què comprem.
Que en últim terme, que el llegeixin aquells que els seus pares volen aquests valors. Molt bé, doncs d'acord, doncs en
clar, sí.
Home, la teoria la veig molt maca, i que hi ha molts llibres bons i que hi ha molta cosa de qualitat, però la realitat és que ja també s'hi deuen trobar, els que ens escolten, que hi ha molts pocs pares lectors. Fins i tot diria més, hi ha molt pocs mestres lectors. Potser és un valor que hauríem de fer tots una mica d'entonar el mea culpa, perquè potser s'està llegint poc en general, no?
Saps què passa? És el problema típic del temps. que si has escrit els mails que et faltaven escriure, t'has mirat els 4 whatsapps que durant el dia no has tingut temps, sopes, no sé què, no sé quina hora és, a dormir. I moltes vegades ens podem trobar amb aquesta problemàtica de vida pràctica, no? Mm-hmm. O sigui, o un ho té clar i procura posar uns mitjans, i dir, almenys tals dies de la setmana, almenys aquella mitjoreta, almenys, no? I ja t'ho vas reservant, no? Si no fas aquest propòsit, és molt fàcil que torna a ser diumenge, tu ni has obert el llibre, vas a dormir tard, estàs cansat, no? Doncs ja que fer una miqueta de propòsit, em sembla a mi, sí.
Sí, a més, home, crear doncs, una mica una manera, un cert ordre, perquè hi ha lectures que són apassionants i que et poden fer perdre, en fi, el cap, i que no els deixaries i que i estàs pensant quan tindràs una estona per agafar-t'hi una altra vegada, i en canvi altres, que també són bones, doncs realment un té que posar-hi una mica la voluntat per tirar-la endavant, perquè, home, està bé que llegim coses fàcils, perquè bueno, i coses que t'apassionen en seguida, que et lliguen en el llibre, però també és bo que llegem, que ens acostumem a llegir coses que potser no són tan fàcils, però que ens aniran molt bé per anar pujant de nivell.
Clar,
no?
Que ens enriqueixen culturalment. Sí.
O també coses indirectes per fomentar, no? Ja quan són petits, portar-los en una biblioteca, perquè comencen a sentir l'olor dels llibres, bueno, d'una manera, dir-se, tot els llibres vol dir l'ambient, i mira, veus, aquí s'ha de parlar fluixet, perquè tal, hi ha una fitxa, explica com funciona, i potser diu, ah, doncs jo vull tenir ser soci, i, bueno, perquè potser resulta que es fan soci, bueno, fan socis, quan tenen interès per fer socis, i un es comença a demanar un llibre i un altre, vull dir, tot el que tingui que veure amb... Tu estàs parlant de que no es llegeix. Bueno, doncs mira, tu fomenta per la via
de
visitar
una
biblioteca i veure com funciona i veure que ja la gent allà ja està llegint, perquè també ajuda a veure visualment gent que està llegint.
Sí, però és una realitat que nosaltres no tenim cultura de biblioteques, com per exemple poden tenir Finlàndia, com 80% de les famílies.
Aquí fa més bon temps.
Passa el dissabte en una biblioteca. Aquí nosaltres no, i si heu anat recentment a una biblioteca, us adonareu que gairebé tothom està en una pantalla. Està gairebé tothom teclejant amb l'ordinador... Vull dir que és veritat que la cultura de llibre relaxat o de, doncs potser un ambient que ho afavoreixi, a nosaltres ens costa. Vull dir que sí que la teoria la podem presentar i és com atractiu, que veiem que és útil per als nostres fills, però que fer-ho s'ha de picar molta pedra per aconseguir fills lectors, darrerament, sí, sí, sí. No?
De tota manera, com que els fills, afortunadament, són diversos,
sí.
Doncs cada un té la seva, no? O sigui, un llegirà molt bé sota un arbre, sobretot si no té al·lèrgia, i un altre estarà molt bé a la biblioteca. Jo recordo una temporada llarga que vaig anar a la Biblioteca Central de Barcelona i, bueno, allò només a l'ambient era...
Gran biblioteca, la de la ciutat,
una gran biblioteca. Però vull dir, cadascú troba el seu ambient... És a dir, és important que llegeixin. Home, que com que no tenim tot el temps del món, doncs seleccionar pues, és important. I després no oblidar que el motiu pel qual es fa un llibre és perquè sigui llegit. Un mestre que vaig tindre em deia que si l'havia de trencar a bocins per llegir-lo, doncs que el trenqués, sense cap problema. Que el seu... O sigui, aquella cosa tan especial de la gent que es queda mirant un llibre, que el troba una cosa fantàstica i fabulosa i meravellosa, i el té allà i li treu la pols de tant en tant, però que molt probablement no se l'ha llegit, no l'ha deixat a ningú, perquè no sigui que no li torni, i coses d'aquest estil...
És que aquesta és l'altra, amb els llibres deixats.
El motiu pel qual s'ha fet un llibre és per ser llegit. I aleshores, bueno, que això no ens faci perdre... la dimensió de les coses, no? Uh-huh.
El format de la Gemma, per exemple, és en pantalla, no? El format que feu a 14, no és llibre ben bé digital, són articles, són relats, són textos, i això potser és atractiu també per la gent jove, no?
Jo crec que sí, és atractiu, poden ser atractius els escrits curts que faci, no sé, l'Eva Piqué, la Maria Climent, la Sònia Moll, qui sigui, però també fem una cosa, que és, per exemple, un editorial ens envia un llibre, no? Posem per cas aquest Blacky Books, i aleshores nosaltres, en comptes de parlar de que aquest llibre és fantàstic, tot plegat, el que fem és fer de filtre i triem 14 fragments petits d'aquest llibre, i el que ha passat és que és una manera molt, molt bona, perquè després molts lectors diuen que després el van a comprar, perquè fem aquesta mena
aquest
de petites...
De resum, no? De dir, aquestes són idees que podeu trobar en aquest llibre, o fragments que
no,
us poden agradar.
Directament.
Fragments directament.
Perquè tu el que vols és llegir-ho. Si després a tu et sembla fantàstic, estupendo, no? Però és la manera que hem trobat de servir els llibres que és molt efectiva.
Uh-huh. Doncs se'ns acaba el temps. No sé si teniu algun llibre que us hagi marcat, així que us vingui al cap de dir m'encanta aquest llibre, en teniu algun?
Jo ara més que m'hi hagués marcat, el que s'hi donaria és llibres, bueno, idees. Per exemple, el Fert, jo segueixo bastant l'editorial Trobar, que per nens eren de molt bons, eh?
Editorial Troa.
Jo estava fullejant aquests dies, perquè a vegades t'ho pregunten, això.
Quin llibre, no?
No sé. I estava fullejant, per exemple, un que m'he apuntat. Les portes de les tres cerrojos, em sembla molt bé, de la Sònia Fernández. És un llibre que em sembla... És que estava mirant, dic de la Troa, perquè jo és que estava fullejant, i he agafat aquest, no? I un altre, per exemple, que també m'ha agradat, és Eti i en los barracones, de Ramon Ayón. I són llibres que això connecta amb una idea que no sé qui l'ha dit de vosaltres, em sembla que el Jaume, no? Que veuria un llibre que en un moment determinat dius no li ha entrat un nen, al cap d'un temps li entra,
sí,
no?
Sí, hi ha moments
perquè
per
són
tot.
Llibres que d'entrada saps que tenen contingut i que un que sàpiga llegir sap que li agradarà en un moment determinat, no sé si és als 12 o als 16 anys, o més endavant.
Però són comodins de garantia que poden agradar.
I saps que dius, home, aquests llibres que l'editorial Troba estan seleccionats, i ja saps que allà doctrinalment no donaran cap criteri doncs, que vagi en contra d'uns valors d'inspiració cristiana, en contra. Mm-hmm. Parlaran de tot, però no van en contra. I dius, home, està molt bé.
Perfecte, doncs amb aquesta recomanació que acabem la tertúlia d'avui, ha passat volant.
Molt bé,
un
tant.
Tema que us agrada a tots, el gust per la lectura i afavorir la lectura. Mm-hmm. Ens acomiadem amb de Carmita, mm-hmm. del Jaume, de l'Aureli, de la Gemma. Ara ens quedem amb la Gemma i donem pas a l'entrevista. Moltes gràcies
molt
a tots.
Adéu. Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com m'hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre ni del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com a mi, ens que se m'agluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els
que estem escoltant és el Matec, de la Marina Rossell, una versió del Mustaki que ha triat la nostra convidada d'avui, que és la Gemma Ventura. La Gemma Ventura és mestra i és escriptora. Actualment treballa a la revista digital 14, Cultura Viva, una revista cultural en català on cada setmana hi publica un relat. També publica entrevistes i cròniques sempre vinculades a temes culturals i educatius. Per tant, avui que parlem de cultura i de lectura, la tenim aquí, tenim a la Gemma. A més, Gemma, primer de tot et vull felicitar perquè sé que 14 ha rebut el Premi Nacional de Cultura.
Moltes gràcies.
No, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és un reconeixement molt, molt gran que fa il·lusió, no?, i que també dona com aquesta responsabilitat de seguir fent les coses el millor que puguem.
Uh-huh. Molta gent potser que ens escolta no sap ben bé què és 14. Primer de tot, si et sembla, ens expliques aquest nou format, perquè llegir, que és el tema que hem parlat avui, té noves versions, que és aquesta versió digital, perquè 14 no existeix en format paper.
No.
És una revista que hem de llegir en línia, hem de llegir de manera digital, en pantalla. I quins continguts hi podem trobar? Una mica que ens expliquis l'essència,
doncs,
de 14.
Qui ara en 13 a 14 trobaria una pàgina que jo, ara perquè hi treballo, no?, però si també et parlés com abans que no hi treballava... Com a lectora, a mi el que em seduïa i em segueix seduint és aquesta manera de tractar la cultura, no? Una manera molt polida, molt propera i amb molta ànima. Són els textos que escrivim o quan parlem de llibres o de teatre o del que sigui, sempre intentem, doncs, estimular el que és la reflexió i l'emoció. I fer-ho d'aquesta manera que et dic, no?, molt propera, que a mi això m'encanta, i sempre en positiu.
Uh-huh. A vegades és veritat que quan llegim continguts digitals a les xarxes es busca molt el titular fàcil, no? Es busca molt un contingut que després, darrere de vegades de la façana del titular, no hi ha res. En canvi, dius que vosaltres és textos que conviden a la reflexió, no?
Sí, de maneres de fer n'hi ha moltes, no? Uh-huh. I 14, doncs, d'alguna manera s'ha inventat la seva, que és això, és molt personal, i quan tu cliques una cosa, no?, una peça, doncs ja esperes trobar-hi un contingut que t'enriqueixi, no? Per exemple, mira, les entrevistes són entrevistes que no són curtes, diguéssim, perquè ara tal ha tret un llibre i ara anem corrents a fer entrevistes, sinó que són entrevistes, jo mateixa quan les faig, que duren més d'una hora, són en profunditat, per exemple, Josep Maria Pou, no?, una de les últimes que he fet, i són sobre les vides, hi ha un moment en què s'acaben despullant, et parlen de les seves pors, de les seves il·lusions, d'aquella fragilitat més personal que al final és el que menys a mi m'interessa i és el que podeu trobar a 14 en les entrevistes i en els textos, aquesta cosa tan pura i tan a prop, no?, tan a pell.
Per tant, el llibre potser al final és el de menys, no?, la novetat, la noticiabilitat, i aneu una mica més a aprofundir.
Sí, aprofundir. M'agrada molt fer això.
T'agrada molt, no?, treure l'ànima de les coses. Avui parlàvem de lectura. També el tema educatiu és un tema que treballeu molt a 14, no?, entrevistes a pedagogs,
sí,
a mestres...
Sí, 14 parlem de cultura, de la vida, de feminisme i d'educació. Jo, com que vaig estudiar també magisteri a primària, és un tema que em toca molt a prop i que m'interessa moltíssim. En parlem molt. Cada setmana podeu trobar peces d'entrevistes a fons a pedagogs, de llibres, i el que és molt maco és que la gent li interessa, no? Siguis mestre o no siguis mestre, pares o germans o qui siguis, veus que la gent té un interès molt gran per l'educació, no? Per fer, perquè ja no és qüestió de queixar-se de que les coses van malament, sinó de què podem fer per millorar-ho. I a 14, doncs, justament busquem persones, referents, llibres, que ens puguin donar aquest camí.
Uh-huh. Has parlat amb molts d'ells. Potser el tema de la lectura ha sortit en algunes ocasions. Avui hem parlat de la lectura i que cada vegada costa més de fer joves lectors. És així? Tu ho veus? O potser és més la façana, que tots estem molt enganxats a pantalles i realment sí que hi ha una cultura de la lectura encara?
No es pot generalitzar mai, no? No m'agrada gens fer-ho, però sí que és veritat que de tots aquests pedagogs, quan hem parlat, o avui justament que em vas demanar que portés un llibre, no?
Sí, que ens en recomanessis un, no?
Sí, doncs mira, ara va molt ben lligat, perquè he portat Escola de Fantasia, del Gianni Rodari, que era un pedagog i escriptor italià, com el mestre de la fantasia, no? Uh-huh. És un llibre molt maco, perquè ell, justament, a veure si ho trobo, mira, abans et diré, aquí, veus, aquí diu...
Escola de la Fantasia, de Gianni Rodari, és el llibre que ens recomana.
Sí, sí, la lectura és un privilegi i no pas un deure. I aleshores aquí hi ha un capítol que a mi m'agrada molt, perquè diu 9 maneres d'ensenyar als nens a odiar la lectura. Aquí tenim la recepta. Si tu vols que un nen odia la lectura, et vaig a dir només el que ell creu que és el més factible de tot.
I deu ser coses que fem habitualment, potser,
sí,
no?
Sí,
a
sí.
Veure, què ens diu Gianni Rodari?
Mira, per exemple, obliga a llegir.
Uh-huh.
És, sens dubte, el més eficaç si es vol que els infants aprenguin a detestar els llibres. Segur el 100%, facilíssim d'aplicar. Agafes un nen, agafes un llibre, els col·loques tots dos al pupitre i impedeixes que el trio se separi abans d'una certa hora. Per tenir encara més garanties que l'operació tingui èxit, s'anuncia al nen que, en acabat el temps prescrit, haurà de fer un resum de les pàgines llegides.
I tant.
Ja està, ja ho tenim aconseguit.
Doncs això ho fem. Seu mitja hora i d'aquí no et moguis fins que acabis aquest capítol i facis el resum, no? Per tant, això no funciona.
Ell parla de quan aquesta de vegades ens omplim la boca amb paraules com disciplina, no? La severitat, la responsabilitat, anem que els nens llegeixin tantes hores al dia, obliguem-nos a llegir aquests llibres, són els més
importants. O tantes paraules per minut, que també es
fa. Sí, que això ja és, ja és una bogeria.
Sí, sí, sí.
Que és una tècnica, ell diu, per aprendre clatellots, no? Quan està comprovadíssim que nosaltres, al final, el que volem és... Si aprenem a través de l'estima, no? Si estimem el que fem, ho fem, podem aprendre amb certa llibertat, allò ho voldrem més, perquè si no, al final ell mateix ho diu, no? Que el nen acaba pensant que allò no va amb ell, no? Això dels llibres és una cosa que a mi de petit m'han obligat a llegir tants llibres i no, i llavors de gran ja deixa de fer-ho. Una altra cosa que podria estar bé, no, que trobo que està bé, jo ho veig a casa, no, amb la meva germana petita, que té 11 anys, uh-huh. És que a vegades em planto allà, m'estiro al llit, agafo un llibre i començo a llegir, sense dir-li a ella que llegeixi, eh? I llavors ella es posa al meu costat, agafa un llibre i segueix fent el mateix. Per tant, que a vegades ens omplim molt la boca de discursos, de que nens has de fer això, 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 quan el millor exemple és el que fas, no? És el teu propi exemple.
Uh-huh. M'agrada molt la frase, aprenem a través de l'estima. No? Allò que totalment. Estimem és el que se'ns queda i la resta doncs, ens va passant de llarg i deies, no connectem en algú que ens imposen. Però si t'hi fixes, fins i tot en els programes, en els temaris, ja hi ha un apartat que són les lectures obligatòries. No? És que potser ja hauríem de desterrar aquest concepte de lectura obligatòria.
I ara no me'n recordo el nom, però cada any fan com una mena de premi Nobel dels mestres. No?
Sí.
I me'n recordo que el 2016...
Era una dona, no?, americana, que precisament incitava a la lectura,
sí,
no?
Sí, i que va aconseguir que llegissin una borrada de llibres als nens que feien el que aquí equivale a l'ESO, però molts, eh? I la gent es preguntava quin és el secret. Doncs el secret era que els deixaven triar.
Que deixaven triar la lectura que volguessin, sí. I potser també el moment que volguessin,
sí,
no?
Sí, sí, i la manera com volguessin. Estaven els nens estirats, tenien el temps, no és allò de que tu dius, no?, abans de tants minuts, a veure quantes paraules llegeix per minut, sinó
quantes
que sigui...
pàgines, sí, sí.
Aquesta
sí.
Cosa tan tècnica, freda, no?, i a vegades també frívola, que un llibre no és una totxana, no? Un llibre t'hi has d'emocionar, li has d'entrar dins, i cadascú té... És una cosa molt personal, cadascú té la seva manera d'emocionar-se. El llibre que tu t'emocionarà a mi, no. A tu
sí,
potser
segur.
Et servirà... I a mi no, però potser d'aquí 10 anys sí, no? Llavors és una cosa tan personal que a mi em grinyola això d'haver-ho d'imposar.
Uh-huh. Però moltes de les coses que fem en educació també són imposades, perquè l'altre debat en el que tu també a vegades participes a 14, algun article has escrit, és el dels deures.
Com els he carregat.
No? Els has carregat, Bill.
M'he quedat tan tranquil·la.
És veritat que diuen, no, és que no, potser no llegeixen. Clar, és que si s'han de passar tota la tarda fent divisions, potser no deixen massa marge. A la lectura.
Sí, això dels deures és una altra gran llosa, que diria jo, i a més que no és que ho dic jo, és que jo repeteixo el que a mi m'han dit molts pedagogs, no? Que el nen estigui de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda escoltant un sermó rere l'altre i després a casa hagi de continuar fent fins a les 9 de la nit, perquè jo ho he vist a casa meva, no? Que és un estrès, acaben cridant... No, no
sí,
és
sí,
una
dono
cosa...
Fe.
No. Sí, 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 no. No és una
fe.
Cosa productiva i que, val, i ara podríem dir, i com fem que els nens siguin responsables i desenvolupin tots aquests hàbits que són molt bons
sí,
per
sí,
la vida, no?
Sí, el de la constància,
no?
El de continuar treballant, l'hàbit...
Doncs us vaig donar un remei que em va donar la Maria Jesús Comelles, uh-huh. Que em va agradar molt, que era que en comptes de fer deures, perquè quan tu fas deures els nens vale, el fan a la tarda,
sí.
Primer de tot és un acte d'injustícia perquè no tothom té els pares al costat ni una professora de repàs, fins i tot hi ha pares que no entenen el català o el castellà, per tant l'endemà hi haurà qui portarà els deures i qui no, fins i tot hi ha pares que fan els deures dels fills.
Fills, exacte.
I l'endemà encara estem robant més temps de l'hora de matemàtiques corregint aquells deures, vull dir que és com una cosa super invasiva. L'alternativa,
sí,
això.
Sí que te'ls has carregat.
Bueno, sí, sí, sí.
Minuts.
Espero que ningú m'esperi aquí fora després.
No, tranquil·la.
Però l'alternativa a això que proposa la Maria Jesús Comelles és que quan arribin a casa, els teus fills els hi diguis escolta, vés al supermercat i compra per fer el sopar. Allà, aleshores, ell anirà allà, comprarà el que faci falta, es farà responsable, després anirà a casa, posarà la rentadora...
Intel·ligència matemàtica, no? Interpersonal...
De tot, totes les intel·ligències possibles. I no només això, que es farà càrrec de la seva vida, s'aprendrà a cuidar-se, i així evitarem que quan tingui 20 anys encara esperi que els seus pares o la seva mare li prepari la bossa per l'endemà o l'acompanyi a la universitat a apuntar-se, no? Per tant, jo més que persones com unes enciclopèdies que sàpiguen de tot, que facin tots els deures, tot memoritzat, jo crec que és més interessant que siguin persones que aprenguin a ser responsables d'elles mateixes i que això ho puguin aprendre a casa.
És a dir, que potser prioritzem la part acadèmica, que el nen estigui fent deures, és molt més important que estigui fent una activitat que potser li seria més útil o que li desenvoluparia més competències que estar, no, fent una còpia o una comprensió que potser el text no l'ha entès gens.
I fins i tot diria que jugui. Estem obsessionats a sobresaturar els nens, no? Ens pensem, i ho fem amb bona voluntat, no? Ens pensem que si fa escacs i música i gimnàsia i anglès i saxo i piano i de tot, doncs el nen sabrà moltes coses, però no tenim present que el cervell té un tope.
Té
no?
límit, no?
Té
al final el sobrecarreguem, no?
I que llavors allò que està aprenent a saxo, diguéssim, no és capaç d'interioritzar-ho i assimilar-ho, no? És que és una cosa molt, molt de calaix. Jo, si estigués tot el dia fent moltes, moltes coses, no les podria gaudir. Per això hi ha també molts pedagogs que aposten per aquesta educació en profunditat i per aquesta educació lenta. Perquè quan fas les coses amb lentitud i t'hi pots abocar, és quan realment entres a dins, no? I si hem de saber moltes coses i passar per puntetes de tot arreu, jo no sé quin interès té, perquè això també et causa com una mena de dispersió mental molt gran.
Hem passat una mica del menjar ràpid, del fast food, al fast learn, no? Aprendre molt ràpid tot, i també al fast read, no? Aquesta lectura superficial de WhatsApps o de tuits o de titulars només, i per això el vostre mitjà, doncs, trenca una mica. Creus que textos com el vostre, que són en pantalla, poden fer que la gent jove i gent jove torni a connectar amb la lectura? És la manera d'acostar-los? Potser no han agafat un llibre, però estan llegint 14 o algun altre contingut digital, no?
Sí, jo m'hi trobo amb persones més joves que jo. Jo tinc 27 anys.
Que ets molt jove.
Sí, però em trobo amb persones, a vegades, que m'escriuen de 16, 17 anys, que llegeixen els escrits que fem. Perquè també són molt... Hi ha molts que són així... Són molt de reflexió, i al final els joves també ho necessiten. No és que siguin persones que visquin aïllades en un altre planeta i no en vulguin saber res. Ells també necessiten referents, i més quan ets adolescent necessites referents, no? I els pots trobar en els llibres, en les cançons, i en això que intentem servir i cuidar també a 14. Clar, el que fem a 14 pot servir per algú de 15 anys o per algú de 80, perquè és sobre la vida.
També m'hi fixo molt que a 14 el que fan molts, no sé si joves o no tant, és compartir. És a dir, que trobes un text, veus que t'identifiques, però també penses en algú que s'identifica, no? Que potser no passa tant amb els llibres, sinó que en aquests textos és més fàcil, llegeix això. No? Passo per WhatsApp aquest text, que això t'agradarà.
Això és com màgia, no?
Això és xulo,
el més,
no?,
bonic de tot, no? Compartir. Perquè si al final tu quedes a tu dins, et pot servir, no? Però en el moment que dius, mira, això potser a tal
li agradarà aquest text, o aquesta entrevista, no?, li pot servir.
I això, clar, això també ens agrada molt a nosaltres, no?, aquesta cosa de crear complicitats. El que et deia abans de parlar en positiu, sí, però sobretot d'engrandir, no?, i de fer això que els lectors se sentin còmplices de nosaltres i que entre ells, doncs, allò els pugui aportar alguna cosa a la seva vida o en aquell moment precís.
És positiu parlar amb tu perquè no dones la sensació de que això de la lectura estigui en perill d'extinció.
Que va.
No? Que sembla que per Sant Jordi sí que es compren molts llibres, però clar, queda la segona part, que és que es llegeixin tots aquests llibres. Els llegim. Potser estan un temps a la tauleta de nit, però acabem...
Bueno, però cada llibre té el seu moment, també, no?
També és veritat.
No, tampoc ens hem d'obsessionar si llegim o si no llegim. Cadascú que ho faci a la seva manera, com vulgui, i ja està. Les coses obligades no hi crec gaire, i sí en les coses que podem estimar.
Sí que és veritat, no?, que cada llibre té un moment, i fins i tot com a lectors, èpoques que llegim moltíssim i èpoques que no llegim tant, i tampoc passa res.
Sí, en això que dius, ara m'has fet pensar, no?, que a vegades diuen un mateix llibre es pot convertir en diversos llibres depenent de quan el llegeixis, no? Potser ara aquest, jo et dic aquest del Gianni Rodari, editat per Blacky Books, que no ho he dit abans, de l'Escola de Fantasia, que potser a mi ara em serveix i potser d'aquí un temps no, i després potser el llegeixo d'una manera i demà d'una altra, no? Que això ens passa quan repesquem algun llibre del passat.
Jo de Jenny Rodari aprofito també per recomanar contes per telèfon. Sí. Aquest està pensat més per nens o per llegir a la nit, perquè són contes molt curtets que podries explicar per telèfon, i aquest també va molt bé per fills que són poc lectors. Potser comencen amb aquestes històries curtetes i també hi connecten. I acabem, Gemma, et volia preguntar, tu que et dediques a l'ofici d'escriure, t'hi veus en una paradeta de Sant Jordi d'aquí poc? Ho veus molt lluny, tot això.
A mi tot això em fa molt de respecte, però hi passejaré aquest, el dilluns.
I passejaràs el dilluns, suposo, sí, que picaràs alguna cosa.
Sí, sí, sí.
I potser en un futur també et veus en alguna publicació, no? A part dels teus relats, doncs, que et decidissis per una novel·la o un format una mica més llarg.
Aviam. El futur, què doncs, passarà al futur.
Doncs, Gemma, moltes gràcies per haver vingut. Desitgem que tinguis molt bon Sant Jordi. Gaudeix-lo molt aquest dilluns que ve.
Vosaltres
i,
també.
I ja saps que aquí Paraules d'Amor és casa teva.
Ah, que bonic.
Gràcies. Vinga, gràcies. Fins la propera, Gemma.
Adéu.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT que fa possible aquest programa i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem, ens retornem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Estel i us desitgem a tots que passeu molt bon Sant Jordi. Fins dimarts que ve.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.